els que estem a dintre i els que estem a fora, no?, de l'Església. Clar, la imatge dels que, perquè aquest dematí algú ja m'ha fet algun petit comentari, comentari que m'ha fet una persona, diríem, de fora, aquest dematí,
sí,
m'ha dit, bueno, com veus que no trobeu mercancia aquí, l'heu d'anar a buscar fora. I jo li dic, bueno, és el reflex del que ens passa a la nostra societat. Dic, durant quants anys hem tingut immigrants?
Clar, clar.
I dic, els nostres joves ara s'entenen que han de treballar fora. Dic, nosaltres anem al mateix, dic, els de l'Església, dic, va, pel mateix camí.
Que tota la societat i tota la humanitat. Vaja.
Correcte, sí, dic, sí. Globalitzats, perquè sempre hem sigut molt globalitzats, i però per això, això va per aquí, eh? Uh-huh. Vale, segona.
Aquest molt, és el gran, molt ràpidament, sisplau.
Molt ràpid. Aquest és el gran problema. La imatge de que sembla que els nous capellans, per dir-ho d'una manera, o els futurs capellans, pues, siguin més conservadors, siguin més retrògrados, que és el que es diu a l'argot popular. I això sí que em preocupa. Uh-huh. Això sí que em qüestiona dir, i per què?
Uh-huh. Clar.
Aquesta és una gran pregunta que jo poso a l'aire, no?
Sí que en alguns moments es va veure que a l'Església hi ha un fons de comunió, malgrat les diferències, i bé, hi ha moltes realitats que
les diferències sempre han existit, sempre. És el primer segle.
Sí, sí, i tant.
No ens... I continua.
Sempre han existit, el que passa que potser ara estan més o sigui, hi ha un desequilibri molt més gran, però evidentment sempre han existit.
Clar, des del nostre punt de vista s'han desequilibri, des del punt de vista de recuperar posicions.
Sí, clar. Sí, no, no, és...
Depèn d'on et situes. Sí,
ho deixem aquí. Gràcies, Josep Casanova, des de la Seu d'Urgell. Bon dia.
Bon dia.
I
bon
gràcies dia. També a Lluís Serra i a l'Ale Arraguant. Fins la propera, que vagi bé.
Bon dia.
Última hora informativa amb la Mercè Raga i el Ramon Castelló. Després entrevistarem Jordi Cervera, autor del llibre El camí d'Ubac, de Montserrat al Sinaí, 100 anys després.
Són les 9 del matí.
Repassem les notícies més destacades que ens està deixant aquesta jornada d'aquest dilluns. El congrés que deixa més diners a Barcelona vol superar-se. Avui comença el Congrés Mundial de Mòbils, la fira sobre telefonia mòbil i tecnologia global més important del món. La suspensió de la vaga de metro, atenció i bus permet als organitzadors respirar més tranquils. El duc de Palma, Iñaki Urdangarín, surt dels jutjats passades les 4 d'aquesta matinada després d'una declaració de 22 hores, atenció, 22 hores durant tot el cap de setmana. Això sí, la fiscalia i les acusacions no han demanat mesures cautelars i el duc de Palma se n'ha anat cap al Palau de Marivent. Sortim a l'exterior. La producció francesa The Artist ha estat la gran triomfadora de la nit dels Oscars, que s'ha celebrat aquesta matinada a Los Angeles. El film Muti en blanc i negre s'endú 5 estatuetes, entre les quals millor director, millor actor i millor pel·lícula. I dels esports, Ramon Castelló, Messi va fer enfadar ahir al Calderón, oi?
Messi els va marcar el gol definitiu a 10 minuts del final, va tirar una mica aigua al vi de l'alegria matalassera. En qualsevol cas, el Barça va guanyar per 1-2 la nit contra l'Atlético de Madrid. Dani Alves havia avançat l'equip, Falcao va empatar a un gol i, com dèiem, Messi va fer l'1-2 amb un brillant llançament de falta. En acabar el partit, però, Pep Guardiola va assegurar que el Barça no guanyarà la Lliga. El Real Madrid, per tant, continua a 10 punts de l'equip blaugrana després de guanyar a domicili el Rayo Vallecano per 0-1 amb gol de taló de Cristiano Ronaldo. Els blancs es van veure afavorits per l'arbitratge i per la manca d'encert de l'equip de Vallecas. Aquest matí es concentra la selecció espanyola de futbol a la ciutat esportiva de Las Rozas, a Madrid, on quedaran concentrats per preparar l'amistós que dimecres jugaran a Màlaga contra Venezuela. Del Bosque ha convocat 8 blaugranes per aquest partit. I acabem amb bàsquet, perquè la selecció de l'Oest ha guanyat el partit de l'All-Star aquesta matinada als Estats Units per 152-149 contra l'equip de l'Est. Marc Gasol ha debutat amb l'equip guanyador i ha anotat 4 punts i 3 rebots. Aquesta jornada també hi ha hagut ple de victòries dels equips catalans a l'ACB.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel et convida cada diumenge a 1:15 del migdia a conèixer tot un món ple d'iniciatives, fundacions, ara i demà, amb Marc Maioles, el programa per descobrir la xarxa de les fundacions catalanes, una xarxa plural, voluntariosa i àmplia en constant moviment. Fundacions, ara i demà, cada diumenge a 1:15 del migdia a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els diumenges a 11:15 de la nit.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Ara els millors preus són a Hipercor.
El paquet de 6 superrotlles de paper higiènic Renova supercompacte que equivalen a 18 rotlles normals per només 2,69 euros.
Perquè portem el preu molt endins. Hipercor, preu i per millor.
Oferta vàlida només a la península.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Passen 7 minuts de les 9. Volem parlar durant els propers minuts d'una aventura compartida pel frare caputxí Jordi Cervera i pel dominic italià Riccardo Lufrani. Tots dos han explorat junts rutes faraòniques i bíbliques, l'Alt Egipte, el delta oriental del Nil, la península del Sinaí, el desert de l'Arabà, la Transjordània i el sud del Negev. El 8 d'abril de l'any 1910, Bonaventura Ubach, monjo de Montserrat, iniciava un viatge per la península del Sinaí i l'Aràbia Pètria acompanyat pel prevere belga Joseph van der Voorst. Tots dos eren alumnes de l'Escola Bíblica i Arqueològica Francesa de Jerusalem. Es tractava de resseguir l'itinerari que anys abans havia recorregut el seu mestre Marie-Joseph Lagrange i altres dominics d'aquesta escola. Ara, un segle després, i fent coincidir expressament les mateixes dates, els dos autors han repetit el mateix viatge que el monjo català i han donat forma al llibre El camí d'Ubach, un diari de les seves aventures i de la relació amb els beduïns que els fan de guia a través dels paratges mítics del llibre de l'Èxode. El camí d'Ubach, de Montserrat al Sinaí, 100 anys després, és el llibre del qual volem parlar durant aquesta estona amb un dels seus autors, el caputxí Jordi Cervera. Ens acompanya en directe Jordi Cervera, caputxí, professor de Sagrada Escriptura a la Facultat de Teologia de Catalunya. Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia i pau i bé, seguint la tradició franciscana, no?
Pau i bé, i gràcies per convidar-nos.
Expliqui'ns breument, abans d'entrar en altres consideracions sobre aquest llibre, editat per Mediterrània, El camí d'Ubach, de Montserrat al Sinaí, 100 anys després, com es va gestar aquesta aventura de fer aquesta interessant ruta i com la van fer vostè i Riccardo Lufrani?
Sí, una cosa que hauríem de dir que ha estat una aventura 100% providencial, i ho dic així amb tota l'èmfasi que cal i més, des de que va sorgir la idea fins fa pocs mesos, quan jo vivia al convent de Pompeia, un fidel un dia em va venir amb el llibre Sinaí de Bonaventura Ubach i em va dir: "Té, tu l'has de llegir." I aleshores me'l vaig llegir, així acceptant doncs aquella gairebé intimidació, i vaig acabar el llibre dient: "Jo vull fer el mateix." Això era l'any 2005. I això era un somni en el qual buscava algun company com Ubach per poder fer aquesta aventura, i curiosament l'any 2008 vaig trobar el company, a Fra Riccardo, un professor de topografia a l'École Biblique, el vaig trobar allí, a Jerusalem. precisament el lloc on Ubach havia estudiat, precisament el lloc on Ubach va dissenyar el seu viatge fa 100 anys. Després, simultàniament, després d'haver decidit de fer el viatge secretament i de fer una experiència, un petit viatge, Fra Ricardo i jo, aleshores, doncs, quan havíem secretament decidit de fer el viatge, ens van regalar també aquella mateixa persona el llibre dedicat a Ubach, L'home, el monjo i el biblista. Una altra, diguem-ho així, coincidència, entre cometes. Després ens vam donar compte, llegint aquest llibre, que havíem decidit de fer el viatge just quan es complien 100 anys del viatge d'Ubach. Simultàniament, els monjos estaven preparant, sense nosaltres saber-ho, l'exposició dedicada a Ubach, Viatge a l'Orient Bíblic, que es va obrir al monestir de Montserrat. Simultàniament, Martí Gironell estava redactant la seva novel·la L'arqueòleg. Curiosament, també, Bonaventura Ubach va bastir una petita casa a Jerusalem, a 300 metres d'on els caputxins tenim el convent de Jerusalem. I, per últim, fa mig any he anat a viure al Santuari de l'Ajuda, a 50 metres d'on Bonaventura Ubach nasqué i visqué la seva infantesa. Per tant, si no puc dir que tot això és providencial...
Així els creients podem llegir els missatges de Déu, no?, amb aquestes coincidències que en el nostre entorn es poden donar.
Sí, no? Un podria dir és una casualitat, molt bé, són dues, molt bé, són tres, molt bé, però vas veient com una mà delicada i discreta, doncs sembla com ho va convergint tot perquè s'esdevingui això, no? I per tant un se sent això acompanyat per la providència en majúscules.
El Santuari de la Mare de Déu de l'Ajuda, on hi ha una comunitat de caputxins, és al carrer Sant Pere Més Baix, a prop del Palau de la Música, i allà doncs tenen culte i tenen pregària, acció social, no? Aquesta petita comunitat caputxina.
Sí, sí, és un petit recinte, discret, senzill, però que fa un servei això de pregària i d'acollida als necessitats, doncs, significatiu.
Doncs a pocs metres d'allà va néixer Don Bonaventura Ubach, monjo de Montserrat. Com definiria vostè la figura del pare Ubach?
Molt senzillament, un monjo, un biblista i un apassionat per Terra Santa. Així és de senzill, però penso així també d'eloquent.
Ell és un home que va viure entre el segle XIX i el segle XX, perquè el 1910 va ser quan va fer aquell viatge per la península del Sinaí i l'Aràbia Pètria. Què va aportar aquest viatge al treball bíblic i bé, a fer, per exemple, que dos religiosos com vostè i Fra Ricardo Lufrani hagin repetit l'experiència?
Sí, jo diria que aquest viatge d'Ubach va ser com una plataforma de llançament. Ell tenia 27 anys, tot just acabava un cicle de 4 anys d'estudi a l'École Biblique, i els viatges d'estudi és quelcom habitual. Des de vell inicis de la fundació d'aquesta escola, els viatges d'estudi és, diguem així, un dels leitmotiv d'aquesta escola. Us ho deia, el meu company Fra Ricardo és l'assignatura que ell imparteix, topografia. Per tant, la seva aula és a l'aire lliure, ensenyant la geografia, l'arqueologia dels indrets. Aleshores, Ubach, aquest viatge era un viatge de cloenda de 4 anys estada, i que imaginem que això seria una bona empenta per després dedicar-se, doncs, a fundar el projecte de la Bíblia de Montserrat i tota aquesta vasta recol·lecció i inauguració del Museu Bíblic de Montserrat, adquirint d'ací d'allà, doncs, tot de peces que ajudaven a contextuar l'antic Pròxim Orient, tot la geografia bíblica.
El llibre inclou fotografia, cronologia, alguns mapes i explicacions. Com animaria els que ens escolten a llegir aquest llibre, sobretot per la manera que tenen vostès d'explicar la vivència?
Sí, aviam, és un llibre, jo diria, almenys l'hem viscut així. El viatge va ser apassionant. La redacció del llibre també ha estat apassionant, barrejant els dos quaderns de viatge que Fra Ricardo i jo havia escrit i fusionant el que un i altre havia anat escrivint. Per tant,
són com dos diaris creuats, vaja.
Això mateix, però amb un intent, com deia Fra Ricardo, hem de procurar que aquest llibre sigui, ell és dominic, no?, que sigui una gran predicació abastable a tothom. I hem procurat que el llibre fos amè, divertit, hi ha moltes anècdotes, però també instruït. És a dir, qualsevol exegeta que cerqui un estat de la qüestió de la ruta de l'Èxode, doncs el trobarà aquí en aquest llibre, doncs, en forma molt exhaustiva. Tanmateix, també trobarà moltes rondalles beduïnes, que els beduïns a la nit a la vora del foc ens explicaven, i també tot un seguit de costums, de tradicions, de vivències, d'expressar la manera de ser dels beduïns, que ens ajuden a entendre, almenys a Fra Ricardo i a mi, la mentalitat, la manera de viure i de veure el món, doncs, dels patriarques bíblics, que no deixaven de ser uns beduïns.
Avui estem parlant amb Fra Jordi Cervera, caputxí, de 50 anys i professor de la Sagrada Escriptura a la Facultat de Teologia de Catalunya. Tot aquest contacte amb els beduïns i amb la realitat d'aquests llocs, el Sinaí, com la podem actualitzar, com la podem emmarcar en l'anhel que molts dels nostres oients poden tenir d'anar un dia a Terra Santa. Sí. Això és una visió, doncs, molt concreta, en un lloc parcial, però vaja, tots aquests llocs bíblics que aporten al nostre temps, al cristianisme del nostre temps.
Home, i tant, que, vull dir, què es pot fer? Doncs anar-hi. Fixeu-vos que el llibre...
Mira i ho veuràs.
Sí, el llibre l'acabem així, no? Diem que aquest llibre l'hem escrit, diem que el lector potser trobarà en certs moments una mica pesades les descripcions geogràfiques, potser tampoc no valorarà el que triguem d'un lloc a l'altre, però diem que ho fem expressament perquè potser algú dintre de 100 anys s'animi a fer com nosaltres vam fer amb el llibre d'Ubac, amb el nostre llibre a les mans, pugui recórrer aquest itinerari i constatar i veure tot el que nosaltres hem vist. Tanmateix acabem el llibre dient així, no? Que si algú, doncs, no vol esperar 100 anys i fer-ho ara, li posem el correu electrònic del Ramadan, no el guia beduí que ens portava. Per tant, insistim, i penso que és també el gran missatge que dona aquest llibre, que la geografia bíblica ens il·lumina molt el text bíblic. És a dir, la geografia bíblica, la millor aula per ensenyar Bíblia és a l'aire lliure, recorrent la geografia. Després, amb aquesta geografia que et dona sentit comú i vibració al text, et poses a estudiar el text, doncs, fent exegèsia, llegint-lo documentalment, i fas un equilibri, que és el que feia Ubac, que és el que feia Lagrange, que és, diguem-ho així, el que fa 100 anys era aquest estil tan genuí d'aproximar-se al text bíblic, i que avui dia a nosaltres ens sembla molt lluny i molt difícil, però tenim moltes més possibilitats de fa 100 anys a fer aquest equilibri. El text amb una mà, i la geografia, i el recorregut, i l'itinerari, i el sol, i les terres bíbliques en una altra.
Efectivament, ens explicava ara Fra Jordi Cervera que al final del llibre vostès donen un correu electrònic i acaben l'epíleg, que és breu, posant Jerusalem Pentecosta de 2011. Això pot tenir un significat també, aquesta referència a la Pentecosta i a l'Esperit Sant?
Home, bo lligant, però sí, ens agrada cloure els llibres doncs amb dades així que tenen un significat, no? Un significat religiós.
Com fan els escrits del Magisteri de l'Església, per exemple, o altres documents.
Sí, diguem-ho així, no? Però fixeu-vos que és bonic cloure aquell llibre a Jerusalem, perquè allí és on vam començar el nostre viatge, allí és on Ubac va començar el seu viatge, i allà és on ell i també nosaltres el vam cloure, i allà és on vam estar... Clar, Fra Ricardo hi sojorna i habita allà al convent de Dominics de l'École Biblique, però jo també després vaig estar un temps doncs allí redactant el llibre i, per tant...
En calent, no?, uns dies després.
Sí.
No es podia deixar per molt tard, això.
Va ser molt interessant perquè després de tornar, cadascú es va dedicar a passar net el seu quadern, els seus apunts, perquè tot estava molt fresc. Jo vaig estar una setmana sencera sense sortir del convent escrivint, passant a net, doncs, tot el que amb la llibreta i amb lletra, doncs, a vegades quan anaves del camell, doncs, més alterada i a vegades més tranquil·la, havíem anat escrivint durant el gairebé mes de viatge.
Jordi Cervera, caputxí, que avui ens acompanya, i Ricardo Lufran i Dominic han compartit l'aventura d'explorar junts rutes faraòniques i bíbliques, l'Alt Egipte, el Delta Oriental del Nil, la península del Sinaí, el desert de l'Arabà, la Transjordània i el sud del Negev. Bonaventura Ubac, que és com el predecessor d'aquesta aventura, va redactar el Sinaí, un llibre en forma de crònica de viatge, que amb l'objectiu que el lector recorregués la geografia bíblica i aprengués amb les notes d'exegesi, s'edifiqués amb els comentaris espirituals, doncs va fer un gran treball. El llibre editat per l'editorial Mediterrània es pot trobar, suposo que en llibreries religioses, a les publicacions de l'Abadia de Montserrat, a qualsevol lloc, vaja.
Sí, no, penso que totes les llibreries i l'editorial ha fet un gran esforç i penso que s'ha de subratllar i agrair doncs l'opció que han fet per dos autors, diguem-ho així, que no som coneguts, no? Un llibre, ja ho veieu, ple de fotografies fetes amb molt de gust per Fra Ricardo, amb uns mapes també molt correctes i molt vells, i un plus, que això és interessant de dir-ho, Fra Ricardo és un mestre, no?, amb la tecnologia, i ha fet uns vídeos que en cada X dies apareix un asterisc i a sota posa l'accés al vídeo, que és la pàgina web de l'Ecole Biblique, no?, l'apartat de topografia, uns vídeos en el qual, amb el programa Google Earth, ell va resseguint el nostre itinerari i va incloent-hi fotografies del nostre viatge. Per tant, a més del format paper, un pot accedir, no?, i veure amb els vídeos que ell ha filmat, doncs també in situ veure pels llocs on vam passar i veient doncs els vadis, les muntanyes que nosaltres vam travessar.
Ara que en el context de l'Església, per exemple, el Papa demana constantment que es llegeixi més la Bíblia, ara que també doncs, en aquesta societat nostra, secularitzada i diversa, posem la Bíblia, l'any passat, per exemple, s'editava una Bíblia popular, i ara que la Bíblia doncs torna a ser una protagonista d'excepció, podem reivindicar que també la Bíblia sigui el centre de la formació cristiana, dels estudis teològics, i que sigui més present, en definitiva, vaja. Cal anar en aquesta direcció, anem bé, per tant.
Sí, aviam, la Bíblia només cal mirar els programes acadèmics, no?, de la nostra Facultat de Teologia, de l'Institut, doncs la Bíblia és un dels eixos que vertebren, no?, i ha de una bona teologia ha d'estar fonamentada i vertebrada doncs amb una bona aproximació a la Bíblia, per això ho dèiem, no?, que conèixer la geografia, conèixer els paisatges bíblics donen naturalitat al text. Jo penso que aquest és un valor que no podem oblidar, que assegurin la naturalitat que té el text després sí que ens permet fer un aprofundiment doncs més teològic, més arrodonit teològicament, més arrodonit espiritualment i fins i tot més arrodonit pastoralment.
Avui hem parlat amb el caputxí Jordi Cervera sobre el llibre El camí d'Ubac de Montserrat al Sinaí 100 anys després. Recomanaria alguna metodologia per llegir aquest llibre? Llegir-lo tranquil·lament, seguit, sí, quan es disposa de temps, sí, o per trossos?
El llibre és una crònica de viatge, per tant, és un anar llegint tranquil·lament i anar-lo fruint, o sigui, no cal cap coneixement especial, vull dir, hi han aproximacions que sí que són més específicament exegètiques, però hem procurat que fossin pedagògiques. Jo penso que una crònica de viatge, per tant, una crònica de viatge es llegeix doncs, amb molta facilitat, i insisteixo, hem procurat explicar moltes anècdotes, moltes coses que ens passaven, moltes vivències que crec que li donen frescor i agilitat al text.
I ambientant-se en l'època, per exemple, de Jesucrist, anant amb camell o veient aquests paisatges allunyats del soroll convencional del nostre temps, ha ajudat també, suposo, no?, a viure l'aventura.
Sí, clar, no és el mateix, és el que ens va passar per Jordània, que fruit de conflictes, que ho expliquem al llibre, no?, que havíem d'anar amb camell per Jordània, però al final, per problemes, vam haver de llogar un cotxe. I certament que va ser també aventura, ens van passar tot un seguit de peripècies, però no és el mateix anar amb un cotxe a creuar una carretera que anar a poc gronxant-se al damunt la gropa d'un camell acompanyat per un beduí o prenent un te amb quatre branquillons a l'ombra d'una acàcia. Per tant, els colors, els sabors, els sorolls, és com si tu formessis part de la geografia i te l'enduguessis una mica després.
Moltes gràcies, Fra Jordi Cervera Valls, per haver-nos acompanyat. Felicitats per aquest llibre que vostè, juntament amb el Dominic Ricardo Lufrani, han fet amb aquest llibre El camí d'Ubac de Montserrat al Sinaí 100 anys després, un segle després que el monjo de Montserrat, Bonaventura Ubac, fes aquest viatge per llocs bíblics de referència i que han aportat molt al treball de la investigació i de l'estudi bíblic. Que vagi molt bé i pau i bé a tota la comunitat caputxina de Catalunya.
Gràcies també per convidar i pau i bé a tothom.
Bon dia.
Ràdio Estel.
Grans històries, grans debats, grans propostes, un programa immens per un col·lectiu actiu. Grans amics, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel, amb un paper destacat per la musicoteràpia i tots els seus beneficis. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, Grans amics, amb Oriol Casals i Emili Pacheco, a Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Missió Metròpolis, l'Evangeli de Butxaca. Catalunya Cristiana, busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. I ara, per cada nova subscripció, 3 DVDs de regal. La Sàbana Santa, Jornada Mundial de la Juventut 2011 i Sombra i Luz. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. Conferències quaresmals a la Basílica de la Puríssima Concepció. La nova evangelització, interiorització, continguts i experiència. Diumenge 4 a les 7 de la tarda, l'anunci i la pedagogia de la nova evangelització amb Monsenyor Xavier Novell i Gomà, bisbe de Barcelona. Seguidament, vespre solemnes i eucaristia, servei de guarderia. Organitzen la parròquia de Sant Francesc de Sales i la Basílica de la Puríssima Concepció, Aragó 299 de Barcelona. Més informació al 93 450 7665 52 i a concepciobcn.com amb la col·laboració de la Delegació per a la Vida Consagrada. El primer cafè de Ràdio Estel, una veu propera sobre la realitat. No entenc res, amb Miquel Morgà.
D'aquí a 4 minuts seran 2:15. Miquel Morgà, bon dia.
Bon dia, Ignasi, com estàs?
Molt bé, i tu?
Bé, a punt de començar la setmana ja.
I tant, i la comencem plantejant el tema d'aquests dies. I és que no entenem per què hi ha gent que s'entesta a tenir un animal a casa quan, en molts casos, el pis és molt petit i gairebé no hi caben ni els membres de la família.
Sí, ja sé que és un mic exagerat denunciat, eh? L'he portat a l'extrem.
El cas extrem, oi?
Sí, m'ha semblat que era la forma de clarificar més el que volia dir o del que volíem parlar.
Un pis,
no?,
de 60 metres quadrats, família de 6 membres i un gos...
Un pastor alemany.
Un pastor alemany.
No hi quadraria, diguéssim, eh? És veritat que hi ha animals de companyia que gairebé es poden tenir en condicions a qualsevol lloc, però és cert també que, i això ho hem vist moltes vegades, que hi ha gent que en un pis, diguem-ne això, de mesures més aviat petites, que és en molts casos una gran majoria, doncs els veiem sortir de vegades de casa amb un pastor alemany o un gos de corpulència considerable. I això és el que no acabo d'entendre de cap mena, perquè aquesta gent no ha optat, jo que sé, per un gatet, o per un hàmster o un canari, que serien més lògics dins d'aquest pis. No, ha de ser un gos i ha de ser com més gran millor. No ho acabo d'entendre, això.
Bé, això que el gos és el millor amic de l'home també és veritat, que enganxa molta gent.
És veritat. I també cal mirar-ho des de diferents vessants, aquesta problemàtica, perquè primera, des de la mateixa persona, que gairebé és impossible que pugui compatibilitzar el pis amb un gos de dimensions grans. No? Després, des del punt de vista del gos, que l'animal necessita el seu espai, el seu esbarjo, i no n'hi ha prou de vegades en sortir a passejar una estoneta cada dia, no? I també des del punt de vista del respecte que mereixen les persones que viuen al teu entorn, el replà de l'escala, per exemple, o l'edifici, que és gairebé inevitable que aquest pobre gos acabi generant molèsties, que si estigués en les condicions que pertoquen o que es mereix, doncs no causaria. Per tant, on vull anar a parar? Doncs senzillament intentar entendre per què hi ha gent que opta per això i no per altres animals, diguéssim, més adients al seu espai natural, no? Ja sé que... Ara vaig fer un acudit, eh? Molta gent pensarà, escolta, jo, sobretot alguna senyora dirà, una senyora graciosa dirà, fa molts anys que visc amb un animal a casa des que em vaig casar i no, escolta, i no passa res, no? No, estem parlant d'animals domèstics, eh?
Animals
domèstics,
molt bé. Sí, animals no humans, per entendre's.
Exacte. Per tant, divendres el que intentarem és esbrinar en quines condicions, qui i com hauria de tenir cada animal a casa i què és el que pertocaria.
Els oients podeu dir la vostra a través del Facebook del Primer Cafè o al correu electrònic al primercafè@radioestel.cat, però sempre des de fa unes quantes setmanes en el Facebook, a més d'acceptar les vostres opinions, posem una pregunta en tres respostes.
Sí, perquè ens orienta una miqueta per on va la cosa. Aquesta setmana preguntem quin és l'animal més idoni per tenir en un pis d'una ciutat.
Quin és l'animal més idoni per tenir en un pis d'una ciutat? Per tant, sobretot els oients que visqueu en pisos, que segur que sou la majoria, oi? Llavors, tres respostes. Una, un gos...
El gos, que se'l treu a passejar cada dia i no hi ha cap problema, segons molta gent que deu pensar això. Un gat, que són més polits i no els cal tanta cura. O un aquari amb peixos, que a més no fan soroll, no criden ni molesten a ningú.
Hem limitat tres casos concrets. Un gos, un gat o un aquari amb peixos. Si algú vol parlar de canaris o altres animals, pot afegir respostes.
L'animal que vulguin, sí.
Però vaja, són aquestes tres respostes, a veure qui guanya. Divendres la solució, traurem l'aigua clara, a veure si trobes testimonis, ja te'n vas a buscar-ne, no?
Sí, i aclarim que parlem d'animals domèstics, ho torno a aclarir. Perquè no...
Animals domèstics, per tant, éssers vius no humans,
Efectivament.
No racionals, per tant, animals domèstics, que són maquíssims, i tota la nostra comprensió als defensors dels animals,
Evidentment, no va per aquí la cosa, però sí intentar quadrar l'espai amb l'animal, diguéssim.
Gràcies, Miquel Murga, fins divendres.
Fins divendres, que adéu.
Bon dia de nou, 2:15. Avui comença el Congrés Mundial de Mòbils, la fira sobre telefonia mòbil i tecnologia global més important del món. Al voltant de 60.000 professionals i experts de 200 països se citaran avui al recinte de la Fira de Barcelona fins dijous. Altres notícies, destaquem altres notícies de l'actualitat del dia. El duc de Palma, Iñaki Urdangarín, ha sortit dels jutjats passades les 4 d'aquesta mateixa matinada. La Fiscalia i les acusacions no han demanat mesures cautelars i el duc de Palma s'ha anat cap al Palau de Marivent. Segons el seu advocat, ha defensat la seva innocència. Iñaki Urdangarín ja ha desvinculat de la trama la infanta Cristina. Repassem altres notícies. La producció francesa The Artist ha estat la gran triomfadora de la nit dels Oscars que s'ha celebrat aquesta matinada a Los Angeles. Aquest homenatge al cinema mut ha tingut 5 dels 10 Oscars a què aspirava, entre els quals el de millor pel·lícula i el de millor director. El premi la millor interpretació masculina ha estat per Jean Dujardin pel seu paper a aquesta pel·lícula The Artist i millor actriu se l'han portat Meryl Streep. El film d'animació Chico i Rita, malauradament, no s'ha endut l'Oscar a la millor animació. Repassem altres notícies. L'esquerra Barcelona lamenta el dolor que ETA ha provocat a les seves víctimes i reconeix que al món independentista li ha faltat sensibilitat amb elles. L'autocrítica es va fer ahir en un acte multitudinari a Sant Sebastià. I dels esports us destaquem que Messi, a 10 minuts del final, va donar ahir al Barça una agònica victòria per 1-2 al camp de l'Atlètic de Madrid. Els blaugranes es mantenen a 10 punts, per tant, del Madrid, que va superar in extremis el Rayo Vallecano per 0-1. Fins aquí les notícies. Tornem a mitja hora amb més informació.
Ràdio Estel. Cada dimecres, al primer cafè, cap a 2:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Laboratoris Quinton. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres cap a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Rellotge d'emocions, el millor exponent de la maduresa artística de Raimon. Rellotge d'emocions, el disc que recull les darreres cançons compostes i cantades per Raimon. Viatge amb el club més amics i deixa la rutina com més lluny millor. Tenim el calendari del 2012 ple de destins fantàstics. Del 9 al 19 d'abril, Etiòpia. Del 8 al 16 de juny, Romania. Del 2 al 12 de juliol, Armènia. De l'1 al 9 de novembre, Ceilán i Flandes. I més peregrinatges. Del 21 al 28 de maig, del 17 al 24 d'agost i del 30 de novembre al 7 de desembre, Terra Santa. Informa-te'n al 93 409 2770. Al club més amics, volem amics com tu. Truca'ns 93 409 2770.
Ara els millors preus són a Hipercor.
Per exemple, el litre de llet President sencera, semi o desnatada a 59 cèntims.
Perquè portem el preu molt endins. Hipercor, preu i per millor.
Oferta vàlida només a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Mm-hmm.
món sense fronteres quan passen 4 minuts i mig de 2:15 en aquest espai de cada dilluns, en l'última mitja hora del primer cafè de Ràdio Estel. Ens acompanya Àngel Miret, gerent de l'àrea de qualitat de vida, igualtat i esports de l'Ajuntament de Barcelona i també professor de la Universitat Pompeu Fabra. Àngel, bon dia, benvingut.
Bon dia, bona hora.
Comencem parlant de gent gran avui.
Sí, volia parlar una mica d'això que ara s'ha posat una mica de moda, que és allò dels iaioflautes, però abans, si em permets, Ignasi, volia fer una reflexió a l'entorn d'una mica de tot aquest entramat de corrupció a la qual sembla que estem immersos, eh? O sigui, ara aquests dies tothom parla del tema de l'Urdangarín, tenim el segon de la Diputació de Barcelona, també embolicat en tota una sèrie de històries. El País Valencià recentment, ni més ni menys que el que portava Solidaritat i Cooperació.
Sí, el també, director general, efectivament.
El director general, el secretari general, exactament, no sé quin era el càrrec, també amb un frau d'uns quants milions. Saps el que pensava? Que més enllà dels casos en concrets, que això doncs ja prou ressò té, i per tant gent que se n'ocupa i pensa, a mi més aviat el que em preocupava és que això pensava que era com una mena de virus que podreix tota la societat. Però és clar, quan la gent veu gent que tenen càrrecs importants, salaris interessants o molt elevats fins i tot, i ja no diguem el cas de l'Urdangarín, en un context doncs, de comoditat garantida de per vida, això la gent aleshores que ho passa malament o gent que, en fi, que van fent feina, el concepte moral del que és l'ètica una mica es pot relaxar, no? Perquè dir, home, si jo que sóc un treballador, que guanyo els meus 1.000 i pico d'euros, que treballo les meves 8 hores al dia, en un moment donat tinc una petita oportunitat, diguem-ne, fora del que és estrictament el marc ètic o el marc legal, home, per què no aprofitar-la? Si en realitat això no és res, comparat amb aquests que s'enduen els milions a punta pala, que abusen.
Aleshores, sí, per tant, pot fer-nos caure en la temptació aquesta de fer coses que serien menors quantitativament, però que estarien malament igual.
Però, sí, però per això et dic que és un virus que ho contamina tot.
És un virus,
tot.
Sí,
és
sí.
És un virus que ho contamina tot. És a dir, més enllà del que aquesta gent han robat o han deixat de robar i de que segurament molt d'aquests diners ja no tornaran als erraris públics i s'han perdut, no? El cas Millet és paradigmàtic, eh? O sigui, 30 milions que han volat, després segurament els que tornaran seran molt poquets d'aquests 30 milions. Em sembla que hores d'ara han tornat 3 o 4 milions i segurament els altres doncs, ja els has vist prou, eh? O ja no diguem aquest home de la Junta d'Andalusia que es dedicava a repartir milions entre els seus amics, entre els quals el seu propi xofer, i que se n'anaven de parranda amb els diners de les subvencions pels aturats. És a dir, en fi, tot plegat. En fi, no ho sé. Jo crec que nosaltres com a cristians el que hem de fer és una reflexió a l'entorn de dir, escolta, nosaltres ens hem de mantenir fidels a la lleialtat, de l'ètica i a, en fi, a l'Evangeli, no? Perquè realment això ho contamina tot. En fi, res,
sí, no, però prèvia. Em sembla molt oportuna aquesta reflexió de posar-nos tots en alerta davant de l'efecte contagi que fins i tot a vegades inconscientment pot provocar
sí,
això, no?
Sí, és això. És
si ell
això.
La fa així de grossa, què no he de poder
clar,
fer jo, no?
Clar, he de dir, escolta, he trobat una cartera un dia pel carrer que hi ha 30 euros, escolta, tu me'ls quedo, ja no ve d'aquí, no? Escolta, tot plegat. O això, doncs, a la feina, si puc esgarrapar uns quants bolígrafs o uns paquets o uns folis, això no és res, això val uns cèntims, uns euros, comparat amb tota aquesta gent, mira com viuen i mira com vis jo, i no ve d'aquí, no? I, per tant, hem d'anar amb compte i posar-nos una mica alerta des d'aquesta perspectiva, eh? Deixem que la justícia segueixi els seus passos, estiguem tots amatents per denunciar segons quines actituds i conductes.
I avui no volem condemnar ningú, eh? Són els jutges els qui declaren innocents o culpables.
Però jo dic que per això volia parlar més que de casos concrets d'aquest context, no?
Aquest context
desagradable, aquest context oliós que ho contamina tot, eh? Que a poc va impregnant tota la societat, eh? O sigui, aquesta sensació de que tothom roba, que tothom que té una opció política important, diguem-ne, se n'aprofita, de que els banquers miren només per la seva butxaca. També hem de dir, Ignasi, les coses com són, de que també hi ha molta gent que no té aquesta actitud i que ocupa espais de poder, espais importants, tant en el sector privat com en el públic, i que tenen actituds ètiques irreproixables.
Clar,
ho hem de dir-ho, eh?
I tant, i no volem dir que l'efecte contagi o l'atmosfera de corrupció vulgui dir generalització de la corrupció.
Això és el que vull dir.
Sí,
també primer hem de fer aquesta reflexió de al tanto que això és un virus que ho contamina tot, i després també hem de dir, esclar, amb el col·lectiu de polítics i gent en poder, que és molta, és veritat que hi ha corrupció, però no pensem que per això tothom és corrupte.
Potser una miqueta més de cultura de la dimissió o de la destitució. Sí que l'estem veient a la Diputació de Barcelona. Se l'ha destituït, aquest número 2 de Salvador Esteve, president actual, i també s'ha destituït aquest secretari general o director general de la Generalitat Valenciana, perquè suposadament... En tot cas, es fa abans del judici perquè aquestes persones es puguin defensar i...
Home, i sobretot perquè no contaminin les institucions.
Exacte, sí, sí.
Perquè aleshores, si un és el número 2 de la Diputació i presumiblement aquest afer dura mesos per no dir anys, és clar, el que no pot és estar contínuament qüestionant-se el que és un càrrec important de la Diputació. Per tant, trobo que fa molt bé el propi interessat, com el Salvador Esteve, president de la Diputació, en arribar a aquesta conclusió de cessament o dimissió. No sé exactament quina és la situació final, però per no estar la Diputació en qüestió. La institució, la Diputació, ha d'estar per damunt d'aquestes presumptes irregularitats.
Això deies una mica com a premissa pel tema aquest de la gent gran, no?
Bé, no, mira, és que això hi venia pensant, no? De dir, pensava això de la contaminació, perquè avui tota la premsa ve plena de notícies d'aquesta índole. Mira, jo el que volia parlar avui era una mica de gent gran en general, eh?
Molt bé.
Fins ara la gent gran es havia constituït molt amb lobby per defensar els seus propis interessos. Això ja fa temps, eh? Hi ha entitats de gent gran, moltes entitats de gent gran, que defensaven el que és legítim i el que és digne, que és que aquestes persones, un cop arribat a l'edat de jubilació, tinguin uns espais per practicar l'esport, per millorar el seu nivell cultural, per distreure's, etc. El que és interessant és que s'està produint un fenomen, segurament en part fruit de la pròpia crisi, que fa que aquesta gent no s'articulin, es posin en contacte, no tant per defensar els seus propis interessos com en els dels altres. Aquí hi ha hagut un fenomen que han dit, no sé si de forma un poc menys preadora, els noms aquests dels iaioflautes, no? Això ve allò dels perroflautes, que diuen d'aquesta gent, diguem-ne, del 15J...
Sí.
Bueno, els iaioflautes, en definitiva, no són gent que fan altra cosa que no sigui mirar, diguem-ne, per deixar als seus nets un món millor del que han tingut. Ells sempre diuen, nosaltres hem tingut, i sobretot els pares d'ells, una vida molt dura, hem arribat a passar gana, els nostres fills han estat bé, ha estat el moment del gran boom econòmic, i ara corre el risc que els nostres nets estiguin, diguem-ne, en una situació molt i molt dolenta, no? I fixem-nos, fixa-t'hi que de les persones que més actives han estat amb la reflexió contra la crisi, estem parlant de gent de 90 i pico d'anys. Per exemple, vull recordar el José Luis San Pedro o l'Estefan Hessel, que és el que ha fet el llibre aquest, els oients ho recordaran, Indigneu-vos.
Sí.
El Morín, també. Sí, estem parlant de gent d'entre 80 i 90 i pico d'anys, curiosament. I, per tant, diguem-ne que en la mesura que tenim una població cada vegada amb més edat i que la situació de la crisi fa que moltes vegades aquestes persones són les que col·laboren, després en parlarem una miqueta més, en aquest moment amb la crisi, sobretot amb les pensions, són els que ajuden, per això ha baixat el nombre de persones que van a residències, perquè moltes es queden a casa per col·laborar en les tasques econòmiques de la llar. Per tant, volia posar sobre avís que estem vivint un canvi sociològic important, interessant, que és que la gent gran s'implica a fons, o almenys una part de la gent gran, en l'àmbit de la societat, no tant per defensar com era fins ara els interessos de la gent gran, insisteixo molt legítimament, sinó per implicar-se d'una forma més general. I mira, vull explicar dos casos, aquests ja més individuals, no tant de grup. Un és el senyor Miquel Sánchez, que es dedica a marcar les rajoles fluixes del barri del Poblenou. Tu diràs, home, és ben poca cosa. No tant, no tant. És a dir, aquest senyor...
Feina molt útil.
Una feina molt útil.
Que evita caigudes, accidents. O...
Efectivament. I que aleshores aquest home, doncs mira, ha considerat que la seva missió en aquest moment de la vida és marcar, primer ho feia amb un aerosol, ara ho fa amb uns adhesius, marca aquelles rajoles que estan en mal estat. Desconec el perquè, és possible que... Segur que més d'un ha estat algun dia a punt d'ensopegar o ha ensopegat o fins i tot ha caigut amb una regió d'aquestes en mal estat. Mira, doncs aquest senyor fa aquesta actitud, jo penso que és molt positiva. I un altre home, en Josep Valls, aquest ja ha fet encara un pas més endavant. Per exemple, ha pintat pel seu compte el pont del petroli i asfalta el seu carrer amb les seves pròpies mans. És a dir, aquest home... veient que el carrer doncs, no acabava d'estar en les condicions que ell considerava que havia d'estar, més que queixar-se o no queixar-se, el que ha fet és posar-se
a treballar.
A arreglar el carrer, a pintar i, en fi.
Un exemple aquest paradigmàtic. I és que, de vegades, les qualitats humanes les podem posar al servei de la col·lectivitat, de la societat.
Mira, m'agrada aquesta actitud, saps? Durant tants anys hem passat d'un estat que no s'ocupava de res amb la democràcia a esperar que l'estat ens resolgui, l'estat, l'administració pública, resolgui tots els problemes. Per tant, veure gent que emprèn actituds, diguem-ne, personals de reparació, com és en aquest cas, o de denúncia. En fi, jo m'agrada, crec que és un canvi que ens està demanant a crits la societat.
Doncs els iaioflautes.
No, els iaioflautes els haurem d'anar seguint. Mira, això també té molt a veure, avui ja dic que parlarem una mica només de gent gran, de les àvies, les que ara en diuen les superàvies. Uh-huh. Aquí hi ha un equilibri que haurem de veure què passa, no? Si us fixeu a la sortida de les escoles i a les entrades, els que, com jo, ara no tenim fills a les escoles, però al circular per Barcelona, veiem que hi ha quasi bé més avis i àvies que pares i mares a la sortida d'entrada de les escoles.
Sí, passa això, sí. I a portar al matí també els nens...
No, a portar a les reunions de pares, i això no hi vaig, però m'ho expliquen mestres amics, de que en aquest moment a les reunions de pares moltes vegades hi ha més avis i àvies que pares i mares. Uh-huh. Això hem d'anar en compte. Té un aspecte molt positiu, que és aquesta xarxa familiar que, de fet, ja ho hem comentat alguna vegada, Ignasi, que ha fet de paraigues de la crisi, i, per tant, és important aquesta actitud de les persones grans que ajuden els fills i els nets, a part de que estableixen unes relacions molt especials amb els nets, que també és molt positiva, també s'ha d'anar en compte que aquestes persones no acabin també amargades per aquestes obligacions. A vegades hi ha avis i àvies que diuen... Ens hem de llevar un quart de set per estar a casa dels fills a un quart de vuit, perquè els pares ja se'n van a un quart o dos quarts de vuit a treballar, nosaltres aleshores hem de despertar els nets, fer l'esmorzar, portar-los a l'escola, començar a preparar el dinar... Hem d'anar en compte. És a dir,
segons quins encàrrecs els avis poden ser excessius, vaja.
Això mateix, o sigui, d'una banda...
Excessius per ells, pel seu desgast, i també potser per la natura mateixa, no? Perquè els fills necessiten els pares més que els avis. Els avis també els poden estimar molt, però...
És clar, el que passa que això és una qüestió d'equilibris, però és un altre fenomen interessant aquest, O sigui, també de la mateixa manera que parlàvem dels iaioflautes, hem d'anar veient com evoluciona aquest fenomen, perquè té aspectes, insisteixo, molt positius, aquesta xarxa familiar que es reforça...
I també hi ha més avis, i més avis joves, potser, o amb bones facultats.
I tant. Però, d'altra banda, també és veritat de que en algun moment es pot produir l'abús. És a dir, es pot produir la situació d'aquella persona gran que ha tingut que desitjava passar, diguem-ne, aquesta edat de jubilació, doncs, amb el viatge o amb descans, i que finalment, diguem-ne, que això no li és possible perquè està fent com de pare o de mare. Bé, però, de totes formes, un reconeixement en aquesta gent que estan fent una feinada.
Més coses sobre gent gran. Tercer capítol.
Tercer capítol, de tot cas, alguna dada sobre això que comentàvem. A Espanya, la meitat dels avis cuida els seus nets diàriament. Déu-n'hi-do,
Per tant, això ho sustentem amb dades,
Amb dades. La meitat dels avis cuida els seus nets diàriament. I els percentatges pugen fins al 70% en períodes escolars. Perdó, en període de vacances escolars.
De vacances escolars, que encara és... De vegades els fills poden necessitar... O sigui, els pares poden necessitar més ajuda, vaja, pels fills.
O sigui que, per exemple, el mes de juliol seria el més paradigmàtic, o per Setmana Santa, diguem-ne, per les festes de Nadal, que les escoles s'aturen, però no el treball.
Això mateix.
El 70% d'avis en aquelles festes estan fent-se càrrec dels nets. Déu-n'hi-do,
Sí, i tant.
Déu-n'hi-do. Bé, això ja et dic. Avantatges i inconvenients, també alguns sociòlegs ens diuen que això pot generar tensions en la pròpia parella de persona de gent gran, perquè es diu, en fi, això tampoc està massa acreditat, però es diu que normalment l'àvia, la dona, diguem-ne la dona, té més tendència a cuidar els nets que l'avi. Es veu que l'àvia es queixa una mica més. Això a vegades pot generar alguna tensió en la parella de persones.
I també no deixa de ser una persona més que opina, que diu la seva, que pot donar alguna orientació sobre com educar els fills. Això a vegades...
Sí, Per això direm ara, i acabem amb el tema aquest dels avis, alguns pros i contres, així resumidament. Els avis aporten, per exemple, moixaines, vol dir afecte, tendresa, un amor incondicional, perquè tampoc no tenen l'obligació d'estar en l'educació allò més formal, i per tant això és molt bo pel desenvolupament emocional. Poden ser companys de jocs i més confidents. A vegades el net o neta li és més fàcil confiar amb l'avi o l'àvia que amb el pare. Pot passar, amb el pare o la mare. Tenen història. Això vol dir que els expliquen una perspectiva del món diferent a la que ells poden tenir. Per tant, poden transmetre les tradicions de com eren alhora els seus pares, amb la qual fan una remuntada històrica. Des del punt de vista de la religió, és veritat que moltes vegades encara els qui transmeten els valors de la fe, i fins tot des d'una perspectiva ja no tant de fe, sinó de purament d'història, és a dir, de cultura religiosa, són els avis. I, per tant, són els que transmeten aquests valors i la fe. Valors, estabilitat, un model d'envelliment. Així també els nens i nenes aprenen a relacionar-se amb la gent gran i a veure com actuen, a respectar-los, etc. Ajuda. No solament ajuden, sinó que també els nens els poden ajudar, per exemple, amb qüestions de tipus físic, a carregar, i per tant s'estableix una dualitat, una anada i tornada. Algunes qüestions negatives. Una ja l'avançaves tu, no? Allò de que els pares són els que, de fet, han de portar l'educació, el pes de l'educació dels fills. Una que és un tòpic, però que és una mica veritat. A vegades els avis tenen tendència a sermonejar. A sermonejar, A fer sermons i a donar consells que a vegades, en fi, amb segons quines edats, sobretot les preadolescències, adolescències, pot ser una mica incòmode.
Sí, certament. De cara als nets, i de vegades també poden sermonejar els mateixos fills seus, que són els pares dels nens.
I, evidentment, una altra qüestió és que pot haver-hi criteris educatius. Si tan implicat estan a l'avi i l'àvia, pot sentir-se en dret a incorporar-se molt a fons en l'estructura educativa dels fills i filles, o de nets i netes, i aquí pot haver-hi un xoc entre pares, diguem-ne, entre els pares i els avis. Això ja no és tan estrany. I fins i tot a vegades poden produir situacions de gelosia. O sigui, entre els pares poden veure que els avis tenen un ascendent important sobre els nets. En fi, canvis sociològics importants, interessants, veurem com van evolucionant tots plegats.
I els haurem d'afrontar en qualsevol cas.
Però en qualsevol cas, ja des d'aquí, modestíssimament donar les gràcies als avis per la feinada que fan.
I tant, i tant. Es poden donar i es mereixen tots els agraïments i reconeixements.
Aquest 70% de pares que l'estiu estan alleugerits gràcies als avis, ells sols ja podem, ni que sigui nom d'ells, donar-los les gràcies.
Anem ràpidament en els 2 minuts i mig que ens queden a algun altre tema, la salut, destinació col·lateral de la crisi.
Doncs mira, sí, és un tema que se n'ha parlat poc, però que ara ja comença a emmonar les persones més expertes que treballen en l'àmbit de la salut laboral. Què és la crisi? Què comporta des del punt de vista de salut dels treballadors? És veritat que avui ningú es lliura, o quasi bé ningú, diguem-ne, d'un entorn laboral en el qual, en fi, potser no hi ha massa tranquil·litat perquè la gent té por de perdre el seu lloc de treball, o veuen que han disminuït les seves retribucions, o veuen que el lloc de treball és molt inestable i, per tant, no saben exactament què passarà en el futur. I això pot generar determinades situacions de tipus laboral que fins ara no estaven massa previstes, perquè diguem, això comporta tota una situació d'ansietat, d'angoixes, això pot provocar doncs, diverses malalties i riscos de tipus psicosocial. No? Per tant, haurem de veure la crisi cap on ens porta. En tot cas, el que és cert és que experts com la Societat Espanyola de Medicina i Seguretat en el Treball ja ens alerten de que és necessari que l'empresa, totes les empreses, tinguin una política de salut global fonamentada en la identificació i la prevenció de les malalties, sobretot en aquest nou enfoc que dona la crisi, que no estan ara ja els enfocs clàssics, que també segueixen sent operatius, quan aquells enfocs de tipus psicològic, és a dir, en aquest context que com hem d'afrontar la crisi, és a dir, aquesta ansietat com l'hem de veure, i ens pot ajudar molt algunes pautes que des de l'empresa es poden incorporar, perquè no tots tenim temps ni recursos econòmics per fer-ho fora de l'horari laboral, un suport psicològic en aquests casos. Per tant, compte...
Sí, sí, ajudar a evitar possibles situacions d'algun trastorn mental derivat de la preocupació.
Una dada, Ignasi, i acabem només amb això, perquè la Universitat de Harvard fixa els beneficis que comporta un bon programa de benestar laboral. Per cada dòlar invertit hi ha un estalvi de 3,72 dòlars en cost mèdic.
Ho deixem aquí, déu-n'hi-do.
O a quatre, quasi, eh?
Sí, sí.
Val la pena invertir.
I tant. Gràcies, Àngel. Fins dilluns vinent. Bon dia.
A reveure, bon dia.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, Mercè Raga et posa el dia de la jornada a 7:45. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, a Ràdio Estel, 7:45, amb Mercè Raga. Actualitzem el dia només per tu.
La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. Càritas promou la formació per millorar les possibilitats laborals dels col·lectius amb més dificultats. Té pisos d'acollida per a persones sense recursos. Càritas també ajuda a cobrir necessitats bàsiques i treballa per a prevenir l'exclusió social. Per això, ara més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 6900 i al web www.caritasbsn.org. Tu ens pots ajudar.
Subscriu-te a la informació que ens uneix i ens enforteix. Ara, per cada nova subscripció al Setmanari de Catalunya Cristiana, t'endús 3 DVDs de regal. La Sàbana Santa, Jornada Mundial de la Juventut 2011 i Sombra i Luz. Més informació al 93 409 2810. 93 409 2810. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació. Subscriu-t'hi.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
El bisbe d'Urgell, Joan Enric Vives, ha valorat molt positivament la seva recent estada a Israel i Palestina, on va participar a principis de gener en la 12a reunió de la Conferència de Bisbes d'Europa i Amèrica amb els ordinaris de Terra Santa. En declaracions al programa El Primer Cafè de Ràdio Estel, Monsenyor Vives ha explicat que israelians i palestins són un reflex de les dificultats que hi ha entre molts pobles a l'hora de conviure.
Allà hi conflueixen tots els problemes que al món actual tenim, no? Des del món d'Orient i Occident, els rics i els pobres, el món de la dona occidental i d'Orient, el món de la canalla, el món dels petits, el món de les intransigències, de les dificultats de perdonar, d'aquestes fronteres que s'han fet tan arbitràriament i d'aquestes situacions tan dures del món d'avui. És a dir, tants temes que, de fet, el món de la religió, de si és positiu o no és negatiu, o si ens tornem més agressius o no, o si precisament les religions acosten vers la pau o no. Aquests són els grans debats que té el món d'avui amb els grans moments de tot arreu, no?
L'arcabisbe Joan Enric Vives va poder visitar Gaza, Nablus, Jerusalem i Haifa. En un comunicat elaborat després de la reunió, els bisbes demanen als líders polítics d'Israel i Palestina, així com als dels països d'origen dels prelats, que demostrin coratge, determinació i creativitat perquè es facin realitat les expectatives de la majoria de cara a una coexistència pacífica. El bisbe d'Urgell ha recordat que l'escrit també parla de signes d'esperança que cal aprofitar.
Cal esperar que això es moduli d'una altra manera que, pressionats per la comunitat internacional, especialment Estats Units i Anglaterra, doncs puguin ser més, diríem, flexibles i es vulguin asseure. I, per altra banda, l'altre cantó també tenen un problema, perquè estan molt dividits entre les forces més, diguem-ne, moderades de Fatah, i que és el que sempre veiem com a president, el Mahmoud Abbas, de les forces més del Fatah, però també hi ha els grups que han estat i encara són considerats terroristes, Hamas, que són els que controlen la franja de Gaza. Tenen també una feina pendent.
Amb aquesta visita conjunta, els bisbes d'Europa i Amèrica repeteixen cada any, des del 2001, un gest de suport als cristians que viuen a Israel i Palestina. Amb aquest apunt ens acomiadem. Gràcies, amics oients, per la vostra companyia. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Xavi Aguilar, el David García, el Joan Pinyol, el Ramon Castelló, la Sara Cruz, la Mercè Raga, perdó, i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia. Adéu-siau.
Ràdio Estel.